Hora Negra. Maica Navarro.
Ja m'he quedat sense aigua.
Maica Navarro, bon dia, bona hora. És que sempre amb el micròfon obert... Sí, ja no cal ni que...
Hòstia, tenies ganes de fotre'm bulla. Sí, he arribat...
Bon dia i bon any, Maica Navarro, què tal? Benvinguda.
Abraçades, petons, sí. T'he trobat molt a faltar, que has fet aquest estiu, i ara obrim el micro i pam!
Bueno, és que...
Que sabien tots vostès que tot això és comèdia, perquè no és veritat. Em trobava molt a faltar.
Com estàs, Maica?
Que he arribat 15 minuts abans d'impunt, 15 minuts abans... 15, encara m'ha donat temps d'anar a la perruqueria de que costa per agafar hora per fer-me el color i en fi, he pres un got d'aigua que ja se m'ha acabat, no t'he robat a l'entrepà, he preguntat per tu per les teves vacances i la teva família, o sigui, impecable, impecable, però tu, les primeres paraules, zasca. Bueno, doncs pues molt bé, si aquesta és
la tònica de la temporada.
Serà la tònica de la temporada, doncs pues veig que anem bé.
Com estàs, Maica? Ha anat bé l'estiu?
Sí, m'he aprimat 3 quilos. T'ho juro.
Era un objectiu o t'hi has trobat? Vull dir que és...
No, el que passa que a Filipines la cervesa es calenta i això és un juga molt a favor.
Has estat a Filipines, eh?
Sí.
Ho dic perquè no has penjat res, no has penjat res a les xarxes socials, vull dir que no.
Has
fet vacances al marge de les... O sigui, no has fet un viatge per ser penjat a...
No penja res, perquè el... faig una cosa que potser una mica... A la gent li deu semblar ridícula, però... Des de fa un parell d'anys intento fer una teràpia de desintoxicació i el primer, quan estic ja camí de l'aeroport, em trec el Twitter del mòbil. I quan arribo a destí, em trec l'Instagram del mòbil. Me'ls trec.
I el correu electrònic també?
No, però el correu electrònic el que faig és que cada dia l'obro i esborro sense mirar. Alguna cosa mirava per sobre, però bàsicament esborrava per no trobar-me després molts. Però em trec el Twitter i l'Instagram, això sí que ho faig, sí. I no em trec WhatsApp perquè, bueno, perquè tens pares, germans, família, amics i vaja. Però em trec de molts grups de la feina, em trec del grup de local de La Vanguardia, dels directes del programa d'Anna Rosa, o sigui, em trec de tots els grups, d'aquest no em trec perquè tu tampoc donaves molt pel sac a l'estiu, per això no ha sigut necessari.
No dic res.
Però sí, però m'ho trec. I aleshores no penjo res.
Què s'hi fa un mes a les Filipines a l'estiu, Maica?
Doncs... tocar-se les pilotes amb les dues mans, així, amb... no fer res, avorrir-te i, sobretot, bussejar. Sí, el que els agrada el busseig és un paradís. I és cert que és un lloc fascinant. Durant molts anys va intentar competir i posicionar-se davant de Tailàndia com a destí turístic, davant una Tailàndia molt saturada i molt, molt plena, però i van començar a fer coses interessants, el que passa és que la pandèmia els ha trencat per la meitat i té un hàndicap en relació a Tailàndia o altres destins de la zona. És que és molt complicat moure's entre illes, molt complicat. És un destí fascinant, però és molt complicat. Potser tens entre una illa i una altra tens un ferri cada dos dies, un ferri cada tres dies, i de sobte hi ha una mala mar i tal, i el suspenen. Si tu tens una mica programat, no se te'n va tot a l'aire. Jo anava amb una col·lega, amb l'Aurora Mitjavila, i aleshores no portàvem cap mena de ruta, anàvem improvisant, i mira, si no hi havia ferri, doncs es quedaven quatre dies més, i ja està. Però bàsicament és bussejar, estar tot el dia a l'aigua.
Què has vist sota l'aigua?
Doncs mira, he tingut la meva primer cara a cara, face to face, amb un Thresher Shark, que és un tauró zorro. El Thresher Shark. Vaig trigar 4 dies en aprendre la paraula, sí, del Thresher Shark. No parlo
Maica
una merda d'anglès, però Thresher Shark us he dit.
Maica Navarro contra un tauró.
Ostres, és... mira, els que ara mateix saben de què parlo, és brutal. Els taurons són fascinants. A mi no em fan por. Bueno, a mi poques coses aquesta vida em fan por, la veritat. I amb l'edat encara menys. Qual és és una actitud bastant irresponsable, ho reconec. Però hi ha una illa que es diu, que té un nom preciós, que es diu Malapascua. És molt petita, molt petita, molt petita. Tan petita, bueno, de fet, les Filipines són 7.000 illes, i Malapascua te la pots fer allò caminant, de fet, te la fas caminant. No hi ha cotxes, per exemple, no hi ha vehicles, la gent es belluga amb unes motos, en fi. Hi ha a Malapascua, una de les, dels atractius que té uns fons impressionants, és que hi ha una zona, una mena de santuari d'aquest tauró zorro, del Thresher Shark, perquè, que a més és un tauró que està en extinció, i, hi ha un, i és un tauró que viu, evidentment, a les profunditats, però que als matins puja a superfície a 30, 20 i pico, 30 metres, perquè hi ha uns altres peixets que li fan la neteja diària. O sigui, es mengen totes les bactèries, tot allò, i es fan la neteja. I es diu un car wash. Aleshores, un dels bussejos de la zona és anar fins a aquest punt, a aquests car wash, i baixar 25, 30 metres, depèn, t'enganxes amb una roca i els veus. Bueno, ja tens, bueno, ja... És veritat, quan vam arribar, feia com una setmana i mitja que no es veien, perquè és època de monzons, ara hi ha molta pluja, l'aigua no té la visibilitat que podria tenir a l'època seca de Filipines, i aleshores et diuen abans en el briefing, sobretot, tauró, arribaran, estiguis quieta, no et belluguis, perquè si a més si et bellugues, ell veu moviment i baixarà a la profunditat. Bueno, aleshores estava ja encaramada la primera immersió, perquè són dos, i veig que no havia molta visibilitat, però veig que comença a apropar-se i de manera inconscient em deixa anar de la roca i vaig nedant cap a ell, però allò, amb tota la velocitat que podia, i ell venia de cara, i et juro que va haver-hi uns segons que vaig dir: Maica, que és un tauró, que és que ve cap a tu, que xocareu. És veritat que els que bussegeu sabeu que amb la màscara les dimensions estan
alterades. El veus més gran del que és.
Es veu més gran, la distància és més gran de la que tu sospites que és, però jo és que el tenia a la teva distància, però no m'aturava. I aleshores ell, evidentment, quan jo pensava que quasi em fotia un pató a la boca, fium, va fer un moviment de cua brutal i va marxar. Vaig tornar a baixar i l'endemà vaig tornar a veure'l i vaig tornar a veure molts. De fet, mira, farem una cosa, tinc un vídeo de la quarta immersió que te'l deixaré, després el penges tu
el
pengeu.
Ara el passes al
Treasure Shark.
O sigui, Maica Navarro
és
contra
brutal.
El
tauró. No, contra res, jo enamorada dels taurons.
També tenim taurons, sonen alguns carrers de Barcelona.
Ostres, sí.
Perquè...
bastant més perillosos.
Déu-n'hi-do l'estiu que hem tingut. El que passa és que tu pronosticaves, recordo abans de marxar de vacances, un estiu amb unes setmanes complicades pel que fa a la criminalitat. El que passa és que no ha estat ben bé així mirant les xifres, no, Maica?
No, i la primera crònica que vaig signar a La Vanguardia al tornar de vacances, després de fer un cop d'ull a com havia anat el juliol, que són les dades que es tenen actualitzades i volcades als sistemes informàtics, és: ostres, no ha anat tan malament. Quan jo dic no ha anat tan malament, no vol dir que no hagin passat coses. Han passat coses. I segurament tindrem oients que diran: què vol dir, què diu aquesta, que no ha passat res? A mi em van treure la cartera al metro, m'han entrat a casa, m'han patat el cotxe. Han passat coses. Però ni molt menys tot allò que alguns com servidora pronosticàvem. Hi ha una delinqüència molt... O sigui, molt concreta i molt estudiada i molt... com ho explico? Hi ha un seguit de delinqüents, que 200-300 aproximadament, que són multireincidents, que són protagonistes de bona part d'aquests delictes. Els furs, per exemple, el mes de juliol, que és aquest robatori sense força,
el que li va passar a Lewandowski, no?
Lewandowski és amb violència, perquè a més tu lluites, t'arranca i et fa violència, és amb violència.
O sigui, fora és que et robin la cartera sense que te n'enteris.
Tu no te n'adones, és l'habilitat que tenien abans determinats delinqüents, que anaves en el metro i aprofitaven les aglomeracions per treure la cartera, per treure't el mòbil. Quan amb allò hi ha una actitud agressiva i una violència per agafar-te les coses, aleshores hi és violència, és robatori amb violència. Aquests s'han passat directament a la violència. I abans era, doncs, allò, t'envolto, t'agafo les coses, i ara és veritat que en les últimes setmanes alguns porten, molts estan portant arma blanca petita, com a l'incident de dilluns a la tarda. O sigui, a veure si... No estic dient cap contradicció. No ha passat tot allò que molts pronosticàvem d'un estiu molt violent, molt violent, perquè és cert que aquesta delinqüència està, però s'ha treballat, i això s'ha de dir, la Regió Policial de Barcelona, amb una complicitat que o és o està o això se'n va a Norris, entre Mossos d'Esquadra, Guàrdia Urbana de Barcelona i la vigilància privada. Són tres factors o sigui, indispensables ara mateix. Qualsevol pla de seguretat d'aquesta ciutat s'ha de tenir en compte aquestes tres potes. Guàrdia Urbana té una presència molt potent als carrers de la ciutat, o sigui, digui qui digui, o sigui, ah, és que no els veig, on estan? Estan d'uniforme i de paisà. Mossos d'Esquadra, jo crec que seria necessari. Hi ha districtes on hi ha una manca més pronunciada d'agents, perquè ens fixem sempre i tenim aquesta tendència de mirar Ciutat Vella, Eixample, i ens oblidem potser de Nou Barris, de Sant Andreu i d'altres districtes on estan passant també coses, i amb barcelonins que requereixen la mateixa atenció, per no parlar de la resta del territori de Catalunya. Perquè així com el mes de juliol les xifres dels delictes coneguts a la ciutat de Barcelona han baixat en relació al 2019, a la resta del territori, a les altres de regions policials, Tarragona, Metro Sur, Metro Nord, Pirineu, pugen. Jo no he tingut temps d'analitzar què ha passat a la resta del territori. Barcelona sí que l'he prestat més atenció i el resultat és molt bona feta. Moltes detencions. Ha sigut un juliol amb un rècord de detinguts. No havia hagut cap juliol des del 2015 amb tants detinguts. Això és bon dir, perquè hi ha molts delinqüents i perquè hi ha molts dispositius per detenir-los. I és veritat que només un 6% ingressa a presó, però hi ha una tasca cada cop més coordinada també amb Fiscalia de Barcelona, que parlant molt i molt amb els Mossos, que són els que piquen els atestats o entreguen el detingut amb aquest atestat, perquè Guàrdia Urbana també està fent atestats al jutjat de Guàrdia, és, mira, a partir d'ara, quan em portis a Roger Escapa, em dius, no només aquest fur, sinó dona'm tots els elements de tota la seva carrera delictiva. Para't a pensar a buscar-me si té alguna causa pendent amb algun altre jutjat d'Espanya o d'Europa. Fes-me dona'm més elements per jo, quan estigui davant del jutge, pugui demanar presó. Tot i que dilluns passat va entrar en vigor la reforma del Codi Penal amb tema de multireincidència, i tant els fiscals com els jutges tindran més elements per determinats individus ficar-los a la presó.
Parlant de detencions, Maica, la notícia de la setmana pel que fa als successos, sens dubte, és l'assalt que hi va haver a casa del ja exjugador del Barça, Pierre-Emerick Aubameyang, a Castelldefels.
Però, tio, que ho dius el nom? Torna-ho a dir.
Pierre-Emerick Aubameyang.
Però has assajat molt, o què?
Sí, però perquè és que com que he vist que tanta gent s'entrebancava, al final m'ho he estudiat.
Però molt bé.
Aquest senyor ja és a Londres.
Ja ha marxat?
Sí, perquè ja l'ha fitxat pel Chelsea.
Però ja estan tots allà?
Sí, sí, sí.
Collons, que ràpid.
Sí, sí.
Fas una mudança en un pim-pam.
Dijous es va tancar el mercat de fitxatges, el van tancar a última hora, ja hi havia molt rumor de que marxava. Veurem si l'han d'operar de la mandíbula o no, perquè la trompada que li van fer es veu que va ser espectacular. El que vull saber és com avancen les investigacions de la policia referent a aquest assalt, perquè entenc que hi deuen tenir tots els focus posats.
És un cas prioritari, aquest i d'altres assalts violents que han hagut aquest agost. Hi ha elements que fan sospitar la possibilitat de que els autors d'aquest robatori violent a casa del jugador i de la seva dona, que en aquella casa hi havia molta més gent, i sobretot dos petits de 6 i 11 anys, que s'ha de destacar com van actuar els pares, sí? Els pares, o sigui, van fer, especialment la dona, que era una mica la que portava la veu cantant, i la que, pel que m'han explicat, és una mica el cap pensant en aquella família, van actuar de manera impecable.
Què van fer? Quina ordre li van donar als nens?
O sigui, a la sala es produeix cap a l'una de la matinada, sí. És ella la que se n'adona que hi ha un encaputxat que està saltant de la valla i atravessant el jardí que va cap a ells. Ella corre a buscar el botó del pànic, que és l'interlocutor que comunica amb la central d'alarmes de la companyia de seguretat privada que tenen contractada, l'agafen a mig del camí pel cabell, l'arrosseguen per terra, la golpegen, li donen un cop amb, no sé si amb ella, amb la barra metàl·lica o amb la culata de l'escopeta, que és quan ell intenta surt a defensar-la i rep aquest cop de culata a la mandíbula que li provoca el que pensaven que era una fissura, i finalment ha sigut un trencament. En aquella casa estava la germana d'ella, la cuidadora dels nens, un cosí d'ell, un jugador del Terrassa que també és de Gabon, o sigui que hi havia gent. A tots els col·loquen al menjador estirats a terra perquè no veiessin, i a més preguntant per coses molt determinades, que ella els hi anava repetint: escolta'm, fa 4 dies que ens han robat, no tenim tot allò que ens dieu, i sobretot amb un bosso molt, molt particular que li demana exactament pel model i la marca, perquè que ell li havia regalat pel seu aniversari feia 3 dies i que ella no havia pujat a les xarxes, per això sospita els investigadors que els podien haver estat seguint dies enrere. I quan veuen, ella demana que els nens estan a l'habitació, que puguin estar amb ells, que reunir-se amb els nens. Es fan baixar els nens i permeten als pares estar asseguts, cada un té un dels nens assegut a sobre, i ella el que decideix és que tots dos els cobreixin els ulls amb les mans i li demana als nens que es tapin les orelles, o sigui, perquè no puguin escoltar ni veure, i ella els hi anava, i ell escopia, li anava dient als nens allò que estiguis tranquil, això és, ja veuràs que això és un lloc, o sigui, intentar minimitzar i deixar-los al marge de sons, de converses, del que estava passant, i a més que ells poguessin veure els pares amb una actitud allò asseguts, no, en fi. I després és veritat que la van felicitar els terapeutes que els van atendre la família els primers 2 nits que van passar al Princesa Sofia per l'actitud, i també aquest mateix terapeuta els va aconsellar: torneu a la casa el més aviat possible per normalitzar amb els nens, i que aquella casa, marxeu o no a Londres, no sigui un refugi de mals records i males vivències. I sí, van tornar, i aquell mateix dia ja va muntar una barbacoa, estaven tots a la piscina, per intentar allò omplir de bons records i de bons moments un escenari on havia hagut molta angoixa, però que ella, amb la seva decisió, havia aconseguit minimitzar. Doncs tu imagina't, dos nens que estan viuen, ho dic perquè ella és molt activa a les xarxes socials i té un perfil on publicita molt el seu dia a dia amb els nens. Doncs dos nens que viuen entre cotons, absolutament aïllats de qualsevol element distorsionador, doncs aquesta seqüència tan tràgica, ella va aconseguir, amb molt de sentit comú, minimitzar tots els efectes.
Els enxamparan o no?
Jo espero que sí. Hi ha una possibilitat de que puguin ser els mateixos que el 17 de juliol entren a la casa. Jo crec que aquí Mossos ha fet una... és veritat que hi ha uns parell de veïns que van alertar a Mossos de la presència d'encaputxats en aquella zona molt concreta de Castelldefels. Fins i tot van donar una matrícula d'un cotxe que havia estat robat a Sitges dies abans. I, home, costa d'entendre per què allà no va haver-hi una prevenció, o per què aquesta informació no va arribar fins al grup centralitzat de robatoris amb força, que són els que porten aquest tipus de cas. Jo crec que aquí va haver-hi aquesta informació no va circular i no es va compartir com s'espera amb una organització policial. Hi ha també 3 episodis molt violents a Begur a mitjans d'agost, aquest agost, un empresari, un periodista i en una altra casa, actuant amb molta violència també, i a més amb armats, encaputxats, també amb barra de ferro, escopeta llarga, demanant allò caixa forta, molta, entrant també amb molta violència. I bé, Mossos està treballant. L'ADIC té molt bons investigadors, hi ha bandes itinerants, hi ha bandes especialitzades amb esportistes, però no que sospiten que sigui especialitzada en futbolistes, perquè aquelles 5 cases d'aquell mateix carrer, de la part de la muntanya de Castelldefels, aquell mes van entrar a totes 4 de 5.
Entenc que el fet que, clar, normalment es produeixen aquests assalts quan el futbolista està jugant al partit de futbol i la casa està buida, no? Aleshores, la pregunta és... era volguda que la família estigués a casa, sí, precisament per tenir la clau de la caixa forta en aquesta ocasió.
L'element que fa sospitar que fossin els mateixos del 17 de juliol, tot i que hi ha la llegenda de que mai un delinqüent torna al mateix escenari del crim, però vaja, la realitat ens ha demostrat que és una llegenda falsa, que hi ha qui torna. El 17 de juliol accedeixen a la casa, sí que està ella, però fan un silenciós sense que ella se n'adoni. Silenciós, que ha passat moltes vegades, tu estàs a casa i després te n'adones, hòstia, han entrat a casa a robar, i s'emporten un botí d'1,5 milions d'euros en joies i rellotges sense obrir la caixa forta. I podíem pensar, hòstia, però si sense obrir la caixa forta m'emporto 1,5 milions, Els hi dono un mes i
els
hi dono un temps perquè recuperin i torno. Es van endur uns 700.000 euros, bolsos, rellotges i joies, aquesta vegada. Però amb aquesta violència era entrar molt violents, o sigui, forçar-los a que qualsevol cosa que els hi demanessin no donarien. I, evidentment, van obrir la caixa forta sense pensar-s'ho.
Esperem que els enxampin aviat i també sí, poder-ho explicar aquí el suplement i que la família es recuperi, en aquest cas, des de Londres. Maika Navarro. 3 minuts per arribar a 2:15 del matí.
És bo aquest jugador jugant a futbol?
Sí, tant que és bo. Sí, sí. El Barça se l'ha venut perquè no té ni un duro a la caixa. I...
Però no perquè el volgués vendre.
No, però era dels pocs jugadors que em podia treure un rèdit econòmic. Sí, sí.
Ja.
En fi, ha anat així.
I per què no venden a Piqué? D'aquest no en traurien rèdit
econòmic? I potser no vol marxar. Això t'ho ha d'explicar el Costa, la Gelmà, la gent que en sap, més que jo.
Ah, perquè tu de futbol no tens ni punyetera
idea. Sí, no, a mi m'agrada, però com a aficionat, no com a... Vull dir, escolto el Costa i el Torquemada i tota aquesta gent, però no...
No tinc res contra Piqué, eh? Ho dic perquè que tampoc està jugant ara.
No està jugant, no.
Però bé, Maika, lo senta, lo vendes, ja està,
estaré molt pendent de la tele aquesta setmana. Vale. A veure si surts de tant en tant. Que m'han dit un ocellet que surts.
Bueno, surt bastant, de massa i tot a vegades.
Ara fem una pausa i de seguida tornem. El suplement amb el Joel Díaz, no per fer el comunista. Per fer el comunista.
No fotis.
Sí, farem el comunista d'una altra manera aquest any. Ara ho explicarem. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.